No hay mulata. ¿T'has pensat algo pel teatrillo?
Quin teatrillo?
El teatrillo, la merdeta aquesta que fem sempre abans
Ah,
de
la
començar.
payasada que se fem sempre.
Sí.
No, i tu?
Tampoc. Això és el versió original.
Versió original.
Bona tarda i benvinguts al Versió Original, el programa més escoltat en BlaBlaCars. Dono la benvinguda al que malauradament és l'únic col·laborador que avui s'ha dignat a venir. Bona tarda, Guillem Mula.
Bona tarda, Joan López, com estem?
Molt bé. Avui fem un mano a mano, tu i jo sols.
Quines ganes, eh? Quines ganes!
Acompanyats, com sempre, del sempre fidelis, Simón Ordóñez.
Jo sempre soc fidel a vosaltres.
Bueno, avui potser parlem de la pel·lícula més desconeguda que hem tractat fins ara al programa, no? La que potser la menys coneix la gent, però és una pel·lícula que ens agrada molt i que tenim moltes ganes de fer, que és Down by Law, del gran Jim Jarmusch, però abans que res anem a fer, com sempre, un repàs a la seva fitxa tècnica.
Sinopsis.
Zack, Jack i Roberto comparteixen garjola en una presó. Zack és un DJ, Jack un xulo de poca monta i Roberto un turista italià.
Any.
1986.
Direcció.
Jim Jarmusch.
Guió.
Jim Jarmusch.
Càsting.
Tom Waits, Roberto Benigni i John Lurie.
I premis?
Una nominació a la Palma d'Or al Festival de Cannes i quatre nominacions, incloent millor pel·lícula als premis Independent Spirit. Ni que sigui de les menys conegudes, la pel·lícula d'avui és una de les més disfrutones de les que hem fet també. Això es deu al gran Jim Jarmusch. It's raining so hard. Look like it's gonna rain all night. And this is the time I love to be holding you tight. Avui parlem del gran Jim Jarmusch, que és un dels nostres, de tu i jo crec, dels nostres directors preferits, però bueno, abans que començar a entrar en
matèria,
la filmografia de Jim Jarmusch i en aquesta pel·lícula en concret, parlem una mica de les sensacions que ens han produït aquesta pel·lícula.
Bueno, a mi aquesta pel·lícula és una pel·lícula que el Joan sempre m'ha recomanat i la veritat és que no m'ha decepcionat gens ni mica. És una pel·lícula que la sensació principal és de felicitat absoluta quan acaba la pel·lícula. Estàs super... Jo vaig acabar veient la pel·lícula super content. Tots els moments còmics, tots els moments tan alegres que t'aporta sobretot el personatge del
Roberto
Bob,
Benigni.
De Roberto Benigni.
Que es diu Roberto també.
Que es diu Roberto també. I és una pel·lícula que teòricament tracta una temàtica molt... que hauria de ser molt obscura, no? Però és curiós que la sensació final que vaig tenir era una sensació d'això, d'alegria, de felicitat.
Sí, és una pel·lícula que sempre m'ha agradat moltíssim, l'he vist uns quants cops ja, i que el primer cop que la veia amb gent va ser ahir, que la vam veure conjuntament amb els del programa, i em va donar una mica d'aquest tot tan còmic que té, no?
Sí,
perquè
curiós.
Jo sempre me la mirava bocabadat, amb admiració, i la trobava una pel·lícula molt bonica, perquè és això, una història d'amistat i tal, però sí que té un punt molt, molt, molt còmic i sobretot això, donat de la mà del Roberto Benigni, i això, sens dubte, suma aquesta pel·lícula tan, tan, tan bona. Ara, ja hem parlat d'una mica les sensacions i crec molt interessant començar a parlar d'un dels directors més independents, no? Almenys el més independent que hem tractat d'aquest programa. Podem parlar una mica sobre què és un director independent o cine independent americà?
Bueno, és un director que no es regeix per les regles establertes a Hollywood, no? És un director que ha estat molts cops galardonat i que té un gran una filmografia molt llarga. Però
sí,
és
i sobretot
curiós
sempre en pel·lícules de molt baix pressupost, o sigui,
sí,
no es necessita de les grans indústries del cine, que són una mica les que regeixen aquestes normes de les que estàvem parlant, i això li dona el permís, no?, de saltar-se-les, perquè no necessita de molts diners les pel·lícules, i es veu, en aquesta pel·lícula, en Don't Buy Love, es veu bastant.
Però és curiós el fet de que un director tan independent com Jim Jarmusch pugui tenir una filmografia tan llarga, i més que curiós, té molt mèrit això, perquè diguem que en un país com els Estats Units, on business is business, no? És curiós que es puguin finançar tantes pel·lícules d'un director que fa un cinema que evidentment no és per qualsevol.
Sí, però bueno, al final Amèrica és el país on més diners es mouen del cine, i on més gran és la indústria comercial, per dir-ho així, cinematogràfica, i això comporta que també hi hagi un gran moviment per sota, no?
Independent, no? Exacte. Alternatiu.
I d'aquest moviment Jim Jarmusch és com el déu, no?
Sí, sí, és un dels més grans autors independents del cinema americà. Si us sembla bé, parlaré una mica sobre la filmografia de Jim Jarmusch, sobretot dels seus orígens, ja que és en el període en el que ens volem centrar avui. Després d'abandonar els seus estudis a TIS, que és l'escola de cinema de Nova York, on va estudiar, va fer la seva pel·lícula més celebrada en els seus inicis, no és la seva òpera prima, és la seva segona pel·lícula, que es diu Estranys al Paradís, Estranys en el Paradiso, i és un film que d'alguna manera el que fa és que li otorga un prestigi molt alt, és la pel·lícula amb la que ell comença a estar a dalt de la piràmide del cinema independent. Va guanyar el premi del gran públic al Festival de Sundance, que és un dels festivals de cinema independent
més prestigiós del cinema
d'Amèrica, i va guanyar la Càmera d'Oro a Cannes.
Déu-n'hi-do la fotografia
d'aquesta pel·lícula, és molt interessant. I la següent pel·lícula que farà és la pel·lícula que tractarem avui, que és Down by Low, una pel·lícula on també... És curiós, sempre els seus orígens, els anys 80, que és sobretot on més èxit va tenir la figura de Jim Jarmusch, totes les pel·lícules les fan blanc i negre.
Sí.
És a partir de que comença la dècada...
Bueno, això pot deure també en part amb això que parlem dels pressupostos a l'hora de fer les seves pel·lícules, no? Perquè quan es rodava amb analògic, ara ja és tot digital i és molt més barat tot, però quan es rodava amb analògic, la cinta, la pel·lícula en la que s'impregnava la llum, que és el que acabem veient nosaltres a través del projector, aquesta pel·lícula és molt cara, no? I és molt més cara en color, lògicament,
sobretot el revelat
que no vas en blanc i negre.
Sí, però també he de dir que, o sigui, pot ser una de les raons, però jo estic 100% convençut de que va més enllà d'una...
També hi ha una elecció estètica.
Exacte. Sí. I molt acertada pel que vaig veure en l'última pel·lícula d'en Bailó. Seguidament, als anys 90, farà una pel·lícula... l'any 1986, fins l'any 2003, farà un recull de curtmetratges que es diu Café y Cigarros, vale? Que l'any 2003, des de l'any 1986 fins l'any 2003, farà un recull d'aquests curtmetratges que publicarà una pel·lícula sencera, com bé he dit, l'any 2003, que també obtindrà el nom de Café y Cigarros. És un director que li agraden molt fer pel·lícules multitrama. Pel·lícules multitrama són pel·lícules que tenen diferents històries, que no tenen per què connectar, i això ho veiem amb la següent pel·lícula.
Night on Earth.
Night on Earth, que és un tros de pel·lícula. És la pel·lícula amb la que jo vaig conèixer aquest director. Gràcies un altre cop als meus pares. I és una pel·lícula on també acompanya molt l'essència aquesta que té durant tots els seus orígens de filmografia, no? De carrers obscurs, però en lloc de viure-ho des del carrer, des de peu, ho vivem tot des de dins d'un taxi.
Sí, són una mica les històries que transcorren entre que un taxista recull un passatger i el deixa al seu destí en diferents ciutats del
món. Sí, però jo crec que la pel·lícula que més agafa aquesta essència callejera i de
underground
és la pel·lícula que tractarem avui, que és Down by Law.
Doncs això em va perfecte per ja entrar de cap a parlar de Down by Law.
Ice cream. You scream, we all scream for ice cream. Bueno, no, espera. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. You understand? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream.
Ice cream, you scream, we all scream for ice cream.
Bueno, va, pararem de fer l'idiota. I anem a parlar
del programa.
No, anem a parlar una mica de una de, jo crec que de les coses més importants que té aquesta pel·lícula, dels departaments més importants, que és el del guió. Perquè és, aquesta pel·lícula i la majoria de les pel·lícules de Jim Jarmusch es sustenten en uns guions bastant peculiars que no acaben d'entrar dins dels barems de lo que hauria de ser un guió de pel·lícula tradicional o clàssic, no?
Igual per aquesta raó és, bueno, aquesta és una de les màximes raons per la que podem catalogar-lo com un autor independent,
i que sempre és director i guionista, i això és una cosa que li juga molt a favor quan pots permetre't crear aquests guions tan peculiars.
Són algo que no entendria qualsevol, i si tu mateix els dirigeixes, doncs és un punt a favor per la pel·lícula.
Exacte, són guions, en aquest cas en doble valor, molt lleuger, no? Transcorren les coses amb molta tranquil·litat, tenim molt temps, o sigui, gran part del metratge de la pel·lícula és veient temps morts, no? Mm-hmm. Temps on en principi no passa res. O sigui, són aquests momentets en els que les persones són més elles mateixes, perquè no estan fent cap acció concreta o no estan dins de cap diàleg, i això ens ajuda molt a retratar els seus personatges, que sempre acostumen a ser bastant tancats i bastant ben definits.
Això ho veiem molt en una escena en concret que jo em vaig apuntar, perquè vaig dir, ostres, que curiós que hagi fet això, no? Roberto Benigni li diu a Zack i a Jack que vol escapar-se de la presó. I llavors els altres, com que al principi no s'ho creuen, li diu com que té la fórmula per poder escapar-se de la presó. I els altres com que no s'ho creuen, i llavors arriba un moment que tu penses que el que farà Jim Jarmusch ara és explicar-te com tracen el pla per escapar. I no, la següent escena és ja estan fora de la presó, ja estan escapant de la presó.
Perquè això és el segon punt que et volia comentar, perquè és molt curiós que passin les coses per casualitat. La majoria de coses mai t'explica el perquè de les coses, i això li dona a les seves pel·lícules aquest aire tan desacomplexat, no? I aquest aire tan
lleuger, que ho has dit abans,
tan lleuger, molt, que molt... pares a mirar la pel·lícula i no et cal entrar en raonaments de guió, que és un dels problemes que tenen els guionistes a vegades per tancar la coherència d'algunes coses. Aquí no, aquí se li salta directament i ja
però,
està.
Però ho fa d'una manera molt intel·ligent. Exacte. És a dir, no és... Jo crec que més que una solució fàcil al problema és algú molt, molt pensat i molt...
Sí, sí, no és mandra, per dir-ho així, és una elecció formal, no?
Correcte.
A més, l'última coseta que vull comentar és que si t'hi fiques en aquesta pel·lícula, el primer acte, no?, que és on t'explica com acaben, com els tres protagonistes tenen el mateix objectiu, que és el de... escapar-se, dura moltíssim, dura mitja pel·lícula quasi, no? I et va presentant les diferents històries per separat i sempre sustentant-se en l'humor per captar l'atenció del públic. És un dels pocs sustents que en té, i en la gràcia que tenen els seus personatges, perquè sempre tenen una manera molt divertida o peculiar de moure's i de parlar.
I ho fa, però ho fa d'una manera excel·lent. Jo crec que és aquesta capacitat de fer-te riure amb escenes que segurament són passageres, la que fa que estiguis constantment enganxat a la pel·lícula. Això, i jo crec que aquesta és una pel·lícula que està magníficament dirigida.
Sí.
És bastant peculiar perquè fa una elecció a nivell de càmera que és bastant peculiar, no? Té escenes senceres amb un pla fixe i dona tota la direcció o tota la posta de direcció, la centra en la posta en escena, no? Mm-hmm. amb com estan col·locats els elements de que es veuen en pantalla i com es mouen aquests, i dona molt, molt espai als actors perquè interpretin sense tenir que fer filigranes amb la càmera.
Exacte.
I en altres moments, que són normalment moments de transició, moments en els quals els personatges han de desplaçar-se d'un lloc a un altre, utilitza el traveling d'una manera impecable.
Uh-huh.
Veiem l'escena aquesta que van en canoa,
sí,
que no, no sé si és una escena de minut i mig o així, un traveling boníssim fins que arriben a la casa on dormiran.
Sí, sembla, a priori sembla una direcció molt senzilla, per dir-ho així, no? És, veus que la càmera està col·locada fixament i que està contemplant el que passa sense moure's massa d'allí.
Fa reenquadres mínims perquè els actors sempre estiguin en plano, però és això que deies, és aparentment sembla que sigui molt simple, però jo crec que té una dedicació infinita, i la combinació aquesta de moviment i esteticisme que té durant tota la pel·lícula és estel·lar.
D'acord, doncs ara ja hem parlat una mica de la direcció de la pel·lícula i m'agradaria passar a entrar a un dels trets preferits meus d'aquesta pel·lícula, que són els seus actors. Doncs sí, doncs anem a parlar dels actors, perquè també és un dels trets més peculiars de les pel·lícules del Jim Jarmusch, no? Mm-hmm. En aquest cas, veiem un estel·lar Roberto Benigni, no?
Que, un paper, eh?
Que, o sigui, sembla que sempre faci el mateix paper, però... O sigui, sembla que faci el mateix paper de La vida és bella, però és que aquesta pel·lícula té uns quants anys menys, saps?
Si us mireu la pel·lícula de Night on Earth, també fa un paper força similar, però...
Però és molt curiós com un actor com aquest, no? Que sempre té aquest punt de il·luminat i sí. Aquestes coses, encaixa també en una pel·lícula com aquesta de uh-huh. matons i tal. Després, un dels trets més característics de les pel·lícules del Jim Jarmusch són que utilitza actors que realment no són actors sinó que són músics. Jo no sé si es deu a la seva admiració per la música, que està bastant demostrada durant tota la seva filmografia, però, per exemple, els altres dos actors protagonistes d'aquesta pel·lícula són John Lurie i Tom Waits, els dos músics, i més endavant ha treballat amb altres músics, com amb Iggy Pop, que déu-n'hi-do, o amb el cantant de The Clash. Uh-huh. Parlant ràpidament de John Lurie, que és el més alt, no? El que és un xulo, i és el que normalment composa les bandes sonores de les seves pel·lícules, els moments aquests on van estan escapant, se van pel pantà, que es crea un clima tan
espès,
sofocant,
no? Sí.
Això és en part gràcies a John Lurie. Però passem ja a parlar del següent actor, perquè és un dels meus artistes preferits, que és el gran Tom Waits. My nectar is asleep, and the combo went back to New York. Quina veu, eh?
Així, suau.
Sí, bé. Que
emociono.
Gràcies, Simon. Això que dèiem, no? Tom Waits és un artista amb aquesta veu tan ronca, una de les veus més ronques de la història de la música, potser. I que, si ens fixem en la seva discografia, comença tinguent una veu que ja es nota que té algo, saps? Però
amb el pas dels
saps,
anys,
saps
no?
Quan està feta una cançó del Tom Waits per com de ronca té la veu, perquè es veu molt bé la seva progressió, no? I és això, Tom Waits és un artista complet, no? La seva... ell es dedica principalment a la música, sí, la seva gran virtut és la música com a compositor i com a intèrpret, com estem escoltant.
I com a escriptor, no, també?
I com a escriptor, perquè les seves lletres són impressionants, és poesia pura. I quan agafa, només cal sentir el nom d'aquesta cançó, que és The Piano Has Been Drinking, no? El meu piano ha estat bebé. Sí. I és molt interessant perquè sembla una tonteria, però el piano està bebent és una cosa que escoltem a la cançó, és a dir, sí, saps? Sí, es nota un piano molt, molt poc harmònic, sí, però que igualment amb aquest pas de borratxo, no? Per dir-ho així, és molt, molt interessant i curiós. Tom Waits ha participat en altres pel·lícules que són del Jim Jarmusch, però és Jim Jarmusch el que l'introdueix dins del món del cine.
Petit apunt, que no hem comentat en tot el programa, Jim Jarmusch ha sigut la persona que ha obert el Festival de Cannes aquesta setmana amb una pel·lícula que es diu The Dead Don't Die, i és una pel·lícula que quan surti en cine espero que tots els nostres oients vagin de cap a veure.
Sí, és una pel·lícula que té un càsting impressionant, sí, no? Sí. Llegeixo ràpid uns quants noms d'actors que surten, no?, a la seva pel·lícula, entre ells Tom Waits i Iggy Pop, dels que ja hem parlat. És una pel·lícula de zombis, que no sé si ho havies dit, sí, i això és algo que hem de veure què tal.
Però si és de Jim Jarmusch, segur que tindrà el seu.
Sí, tenim a Bill Murray, tenim a Adam Driver, no?, dins del càsting, tenim a Steve Buscemi, a Danny Glover, vull dir que el que ens espera
és interessant.
Un dia hem de parlar del Festival de Cannes aquest any, perquè ve tremendo.
Ve molt carregat, no? Doncs un apunt super ràpid, segons això que deies del càsting. Jo crec que sí que és veritat que molts cops no utilitza actors que són actors com a tal, actors professionals que són cantants, però si et fixes, sempre són personalitats que giren molt entorn al seu món. Sempre són, sí, personalitats que giren molt al món així underground, una mica tot molt fosc, no? I jo crec que dona el clau, sobretot amb aquesta pel·lícula, amb Tom Waits, que fa un paper...
I amb John Lurie, no?
I amb John Lurie, també. Un... Sí, a més fa un paper molt bo, John Lurie.
Doncs ja, bueno, deixa'm recordar-te abans d'acabar de parlar d'aquesta pel·lícula per la teva escena preferida.
És difícil perquè té moltes escenes molt bones i jo he estat pensant aquesta nit i finalment crec que he decidit que la meva escena preferida és l'escena en la que Roberto Benigni comença a parlar sobre la seva mare mentre està cuinant el conill.
Aquesta és boníssima.
És una escena increïble. Com veus el punt de vista dels tres personatges que estan separats, tots parlen sols, però el monòleg de Roberto Benigni és magnífic.
La meva escena preferida, podria dir l'últim pla, que allò és impressionant, aquell pla tan llarg on veus com es separen els que sempre havien tingut aquest puntet d'enemistat, però que veus que realment
s'estimen,
no? I, però el que diré també és un punt còmic del Roberto Benigni, quan explica com ha matat a la persona que ha matat per estar dins de la presó, no? Que és tirant-li una pilota de billar.
És l'únic que ha fet algo, el més innocent de tots és l'únic que ha fet algo.
Ja hem de passar cap a la secció del final del programa, així que deixem de parlar de Don't Buy Low i seguim cap al final.
Qué milagro verte aquí, pensé que más nunca te iba a ver. Dice que habían otros amores que quería conocer. Ya que te había sido por perdida, ahora a mi lado quieres estar. Debes saber que aquellos errores tú lo tienes que pagar. No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir. Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir.
Bueno, doncs estem a la secció final del programa, que sempre tenim alguna cosa a fer, però és que avui només som tu i jo. Què fem?
Vols dir que només som tu i jo?
Ah, bueno, tenim el Simon.
Ei, bones, m'han engatussat, no ho sé. Crec que m'han engatussat i no sé ni com.
Això és sorpresa, el Simon no sap, però...
El Simon no sap res.
Et farem una petita entrevista, vale? Per...
Oh, mama, toma!
Per sortir del pas.
Anem a donar-li veu a l'home que està darrere d'aquest programa
i quin dia
ningú
millor...
sap res sobre ell.
Quin dia millor que el dia que començo vacances. No els ha fet gràcia,
no,
això.
No, no m'ha fet massa gràcia, no.
Crec que creuen que soc
un... Comencem malament, Simon, comencem malament.
Bueno, Simon, explica'ns una mica qui ets i què estàs fent amb la teva vida.
Doncs mira, justament ara acabo d'acabar el grau superior de tècnic de so a l'escola EMAP, Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona.
No, però estàs de vacances ja de per vida, o sigui, ja has acabat d'estudiar per sempre.
No, home, no, tio, no he acabat d'estudiar per sempre.
Estaves estudiant alguna cosa que té a veure amb el que estàs fent de tècnic de so?
Crec que sí.
Ah,
no sé.
No es nota massa.
No, és que per allà jo vaig al col·le i veig botonets i coses i vaig pujant faders, no? I veig que la música es puja, no sé.
I quins plans de futur tens, Simon?
El meu pla de futur és fer producció musical... per videojocs i disseny sonor d'aquests.
I dissenys?
disseny sonor, bàsicament.
Ah, vale.
Els foleys, els ambients i tot això.
Bueno, perquè per la informació que tenim, estàs entrant poc a poc al món del cine, no és així, Simón Ordóñez?
Correcte, és així de tant en tant. Vaig treballant de tant en tant amb l'escola Escac. Cosa que, molt bé, la veritat, és bastant divertit. M'ho passo molt bé.
Surten personalitats com nosaltres d'allà.
És divertit quan no estàs allí i vas entrant poc a poc.
Com vas a jugar.
Com vas a jugar.
Exacte. No, no, però molt bé, la veritat és que el món del directe de curtmetratges i postproducció d'àudio és lo guai.
Però això, el que t'estàs enfocant, que és disseny sonor de videojocs, també seria extrapolable al món del cinema?
Sí, i tant. Sí. Clar, 100%.
Fem preguntes una mica més interessants, perquè... Quin és el teu color preferit, Simón?
El negre o el blau? I el negre és un color.
Tu sé... No, el negre quin... no és un color.
Vale, posa el blau.
Dels botonets aquests que tens per aquí davant, quin és el teu preferit, Simón?
Mira, aquest. El que et muteja el micro, què et sembla?
Bueno, ara m'he quedat jo sobre amb el...
Aquest és el meu botó preferit, el que jo no escolto bé.
Bueno, s'està allargant una mica.
Se'ns està allargant.
No,
que va,
està sigut molt bé, em sembla correcte.
Ens estem donant compte de que...
Jo us ho dic.
Ens estem donant compte de que si estàs a la peixera sense parlar, espera alguna cosa.
Pues a mi m'agrada molt parlar. De fet, a mi avui m'ho han dit a la... el projecte, que havíem de presentar-lo i el meu profe m'agafa i diu bueno, molt bé, m'ha agradat molt, però tio, no calles, xerres com un capullo.
Pues ja que xerres com un capullo, faré una cosa de la que segurament m'arrepentiré tota la meva vida, però vaig a preguntar-te si tens alguna recomanació fílmica.
Ui, no, això
wow.
Pel nostre públic.
Pel vostre públic.
I tens 5 segons per respondre.
Sí, va, sí, home, una merda. Deixeu-me que faci un... Ei, un petit change a la cançó, perquè s'està acabant el programa. 30 segons i una recomanació fílmica. Ha de ser...
No, ara que t'agradi.
Avengers Endgame. No, és broma. La Llegada. La recomano molt.
Ah, sí, que portes... Te l'adelant-nos al cap de que...
Correcte, sí.
De que la fem en un programa.
No, perquè... Bueno, és que té un missatge, un transfons molt, molt, molt maco.
Bueno, doncs pues ara els nostres espectadors ja saben quina
pel·li... No, mira.
No? Ja tenen una recomanació des d'un punt de vista diferent.
No, és una pel·li molt bona que tractarem en algun altre programa, però avui hem de marxar ja, així que moltes gràcies, Simón, per haver-nos contestat tan bé
l'entrevista
que tant ens havíem preparat. I gràcies, Guillem Mula, per aquest mano a mano. Que...
A tu, home, a tu. Molt sa.
Ens veiem la setmana que ve aquí a cugat.cat 91.5 FM. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana que ve.
Adeu.
Ens anem amb Pau Riba.
Adeu.